Era un bidò! Era un bidò la
chiave! Era per parlare bene,
no? No, no, no. Era un per això, eh?
Els pagesos recullen. En les pròximes hores es normalitzarà la circulació per l'AP7 a l'Empordà i la C16 al Berguedà. Han aixecat les protestes després de 5 dies i d'una reunió, diuen que satisfactòria, amb el president Salvador Illa. Els ha promès fer front comú per minimitzar l'impacte del tractat Unió Europea-Mercosur.
Tal de l'AP7 hem decidit que recollim, que aixequem, que tornem cap a casa, perquè creiem que el que hem aconseguit durant aquests 5 dies aquí ha sigut històric. No només hem aconseguit coses que no s'havien aconseguit fins ara, sinó que cada vegada ens sabem organitzar millor, cada vegada estem més units, cada vegada som més forts, i això és imparable.
Catalunya nit.
Europa es planteja enviar més tropes a Groenlàndia per garantir-ne la seguretat davant les amenaces de Donald Trump d'apoderar-se de l'illa. És una de les opcions sobre la taula per desarmar-lo del seu principal argument de manca de seguretat a la regió. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, evita criticar Trump, però li diu que es treballa de forma col·lectiva per assegurar el territori davant la Xina i Rússia.
Ara estem discutint el següent pas per assegurar-nos que fem un seguiment pràctic d'aquestes discussions, per garantir que, com a aliança, ho fem tot de forma col·lectiva i a través de les nostres aliances individuals per garantir la seguretat de l'Àrtic. Tots estem d'acord que això ha de ser una prioritat.
Rodalies de Catalunya, així es diu l'empresa mixta que gestionarà la xarxa ferroviària de Catalunya. Avui ha quedat constituïda i començarà a gestionar trens l'any vinent. Fins aleshores, Renfe farà inventari del personal i material que li haurà d'entregar. L'actual director del Metro de Barcelona, Òscar Playà, en serà el nou director.
I a les costes de les Canàries han confiscat la partida de cocaïna més gran detectada mai a alta mar a Europa, 10 tones en un vaixell que havia salpat del Brasil i que es dirigia a Turquia. Els narcotraficants anaven alliberant càrrega a llanxes ràpides durant el trajecte i ha estat en una d'aquestes entregues que la Policia Nacional ha actuat. Ens preguntem quantes complicitats calen per aconseguir carregar un vaixell amb 10.000 quilos de cocaïna. I això li preguntarem a Nacho Carretero, autor de Fariña.
Estrena al Liceu aquest vespre de l'òpera de Wagner Tristany i Isolde. La soprano noruega Elisedda Vincent ha interpretat Isolde en el seu debut mundial en aquest paper. I anirem a trobar les impressions dels assistents el dia que hem sabut que els teatres de Barcelona van fer el 2025 el millor any de la seva història, amb 3 milions d'espectadors.
I avui a les 11 ens aturarem en la notícia esportiva del dia. En plena ressaca per la victòria del Barça a la Supercopa sobre el Real Madrid, Florentino Pérez ha destituït l'entrenador Xavi Alonso, i això només 7 mesos després d'assumir el càrrec. Álvaro Arbeloa, excompany de joc d'Alonso, és qui el substituirà.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Els pagesos han decidit aixecar els talls de carreteres que van començar fa 5 dies com a protesta pel tractat amb el Mercosur, però adverteixen que hi tornaran si no es compleixen els acords. Avui s'han reunit amb el president de la Generalitat, amb Salvador Illa, que ha fet seus els compromisos a què van arribar amb el conseller d'Agricultura.
Els compromisos del conseller Ordeig són els compromisos del govern de Catalunya i, en particular, els compromisos del president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, hi ha la defensa del sector agrari és un dels eixos prioritaris del govern de Catalunya.
I cap a quarts de vuit del vespre han començat a desmantellar els bloquejos que encara quedaven actius a l'AP7, a l'Alt Empordà, a la C16, al Berguedà i al Coll d'Ares. Això no vol dir, però, que s'hagin restablert la circulació per aquestes vies, perquè encara s'han de netejar perquè estiguin en bones condicions. Saludem els nostres companys a Olvan, a la C16, i a Joaquim Albalate. Joaquim, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
I a Puntós, a l'AP7, saludem la Maria Rovira. Bona nit.
Sí, hola, bona nit.
Comencem per tu, Joaquim. Queda algú en aquest punt on hi ha hagut el tall de carretera a Olvan, a la C16?
Doncs mira, gairebé no queda ningú, més enllà de mi, evidentment. Si més no, de pagesos i de tractors no en queda cap. Ara ja deu fer més d'una hora que han marxat els últims. Ho han fet en grups per comarques, els del Bages, que han marxat escortats pels Mossos perquè havien de passar per la C16, i els d'Osona i Lluçanès doncs, han marxat cap a Prats i cap a Vic, els del Solsonès també, i els del Berguedà ja s'han repartit per aquí, per la comarca. Tot això després, evidentment, doncs, que hagin recollit entre tots, entre el centenar llarg de persones que hi havia aquí, doncs, tota la infraestructura d'aquests 5 dies i 4 nits de tall, perquè hi havia taules, hi havia cadires, carpes, equips de so, llum, també barbacoes perquè han fet àpats, hi havia una barra de bar, s'han fet concerts, en fi, tot un muntatge que els deixa ben satisfets, més enllà doncs, del resultat que hagi pogut tenir aquesta protesta, perquè diuen que també ha servit per aprendre a organitzar una protesta així, sobretot si les coses no canvien i hi ha d'haver més mobilitzacions, com ens deia el Pol Requena, que és pagès del Bages.
Esperem no haver d'arribar a aquest punt i, en tot cas, durant aquesta setmana, si cal, tornarem a preparar el que faci falta. D'aquí sortim satisfets, perquè hem après a gestionar el poder estar aquí en comunitat, el poder tenir espai còmode i bé per tothom, el poder dormir, el poder estar segurs, i només cal tornar-ho a fer, si és que cal.
I ara qui hi ha aquí són els bombers que han vingut a apagar les fogueres que han encès els pagesos aquests dies. De fet, hi ha alguna que no s'ha arribat a apagar des de dijous a la tarda, i no m'estranya perquè fa força fred en aquest punt del país. També queden sobre la calçada doncs, restes de bales de palla, muntanyes de llenya, barricades de pneumàtics, i per això, a més dels bombers, evidentment, també hi treballen els serveis de manteniment de carreteres per intentar netejar-ho tot i arreglar els desperfectes que hagi pogut provocar el foc a l'asfalt, i per tant, doncs encara queden unes quantes hores de feina per poder-ho deixar tot llest i per poder reobrir aquest punt de la C16 entre Gironella i Berga, que és aquests 5 quilòmetres que estaven tallats per aquest protesta dels pagesos.
Per tant, aquí, Quim, els vehicles que arribessin ara, per exemple, o que estiguin arribant ara, continuen passant per la carretera secundària, eh?
Exacte, sí, estan desviats per la carretera que passa per Cal Rosal, per entendre'ns. Està tallat a la sortida, ara ho diré de memòria, però diré que és la sortida 90 de pujada i la 95 de baixada, per tant seria això, entre Gironella i Berga el trànsit continua tallat perquè és això, hi ha les màquines i els bombers treballant sobre la calçada i no tenim cap previsió, però sí que els Mossos d'Esquadra que hi havia aquí al tall ens comentaven que si és demà serà ja cap a final del dia, si no és que és demà passat.
Molt bé, doncs demà ho acabarem d'explicar. Gràcies, Quim, bona nit.
Adéu, bona nit.
I la Maria Rovira, que ha seguit la protesta des de Puntós. Maria, explica'ns què ha acabat de convèncer els pagesos perquè agafin els tractors i marxin cap a casa.
Aquí el que ha desencadenat, el que ha permès desbloquejar aquest tall aquí a l'autopista AP7 a Puntós, que ha durat 5 dies, són sobretot els compromisos del govern amb el sector que el president Salvador Illa s'ha fet seus, alguns dels que ja va avançar ahir el conseller Ordeig, i que els representants dels pagesos que han anat a la reunió de Barcelona han explicat als seus companys, com per exemple més dotació pel Departament d'Agricultura, millores en l'impost d'hidrocarburs per equiparar-lo al dels pescadors, o auditories i controls als supermercats dels aliments que hi arriben i que tots arribin amb garanties sanitàries com les que han de passar als dels pagesos d'aquí. A més, també hi ha contribuït la reunió prevista amb el govern el 6 o 7 de febrer, una reunió de seguiment d'aquests compromisos. Anna Mir, representant de Revolta Pagesa, destacava que s'han assolit coses històriques i que, a més, ells estan més organitzats i forts per si han de tornar a sortir a la carretera.
Que recollim, que aixequem, que tornem cap a casa, perquè creiem que el que hem aconseguit durant aquests 5 dies aquí ha sigut històric. No només hem aconseguit coses que no s'havien aconseguit fins ara, sinó que cada vegada ens sabem organitzar millor, cada vegada estem més units, cada vegada som més forts i això és imparable.
Aquí, tan bon punt s'ha fet l'assemblea i s'han conegut aquests resultats de la reunió, s'han començat ja a desmuntar tota la infraestructura muntada al bell mig de l'autopista durant 5 dies, amb un anar i venir de tractors, perquè aquí s'havia muntat doncs, per fer els àpats i per passar-hi moltes hores. No serà fàcil perquè també s'hauran de desmuntar, per exemple, els coberts que s'han fet amb bales de palla, vigues i sostre d'uralita, i també netejar la via, tot i que els pagesos ja han deixat clar que aquesta vegada no han cremat pneumàtics per no fer malbé l'asfalt.
Doncs moltes gràcies, Maria. Són les 10 i gairebé 11 minuts.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
La crònica internacional del dia ve marcada en diferents fronts, encara per l'impacte dels moviments i les declaracions del president nord-americà. D'entrada, parlem de Groenlàndia. L'OTAN vol reforçar la seguretat de l'illa àrtica per calmar les ànsies de Donald Trump d'annexionar-se a l'illa després que en els últims dies hagi amenaçat d'envair-la abans que ho facin la Xina o Rússia. L'aliança fa costat d'aquesta manera al primer ministre groenlandès, que recordava que malgrat que volen la independència, ells també formen part de l'OTAN a través de Dinamarca. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, confia que Trump no anirà contra els interessos de la resta d'aliats, però també considera que és prioritari garantir la seguretat de la zona.
Ara estem discutint el següent pas per assegurar-nos que fem un seguiment pràctic d'aquestes discussions, per garantir que, com a aliança, ho fem tot de forma col·lectiva i a través de les nostres aliances individuals per garantir la seguretat de l'Àrtic. Tots estem d'acord que això ha de ser una prioritat.
Entre les accions que debaten els membres europeus de l'OTAN hi ha la d'enviar més tropes a Groenlàndia. El canceller alemany Friedrich Merz demana que els Estats Units hi contribueixin, això sí, dins del marc de l'aliança.
Espero que puguem arribar a una solució amistosa dins de l'OTAN. Els ministres d'exteriors hi estan treballant i el titular alemany també ho està discutint amb Washington. N'estem parlant amb molt detall amb el govern danès i simplement volem millorar la situació de seguretat de Groenlàndia junts. Suposo que els nord-americans també hi participaran.
Aquesta setmana està previst que danesos i groenlandesos es trobin amb l'administració Trump als Estats Units.
I aquí que ho recollirem al Catalunya Nit. Per cert que Trump està agitant el perill rus i xinès per envair Groenlàndia, però què n'opinen Moscou i Pequín?
Doncs els dos països també s'han pronunciat avui. La Xina demana que Trump no els utilitzi com a excusa per al seu benefici i Rússia defensa la independència groenlandesa. Però a ningú se li escapa que a totes les potències els interessa ser fortes a l'Àrtic, ara que el canvi climàtic ha provocat que s'obrin les seves vies comercials i que les seves riqueses minerals són un atractiu.
Gràcies, Roger.
Doncs anem a un altre escenari on ja ha actuat i de manera contundent Donald Trump. El govern de Venezuela assegura que ha deixat en llibertat 116 presos polítics des de dijous, una xifra que rebaixen a la meitat les ONG que exerceixen la seva defensa. Tot això passa el dia que la líder opositora Maria Corina Machado ha demanat al papa que pressioni el govern de Caracas perquè alliberi tots els detinguts per motius polítics. Machado serà rebuda dijous a la Casa Blanca. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
L'oposició veneçolana agafa embranzida i prepara la trobada entre la Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, i el president Donald Trump a la Casa Blanca. Aquesta reunió pot ser un punt d'inflexió segons com evolucioni, ja que podria resituar Machado en l'escenari veneçolà després de la detenció de Nicolás Maduro, ara fa una setmana i uns quants dies, o bé podria deixar-la definitivament durant un temps en segon pla, com ha passat fins ara. Maria Corina Machado es reunia aquest dilluns amb el papa al Vaticà, on demanava l'alliberament dels presoners polítics veneçolans. El govern xavista sembla haver activat aquests alliberaments, però enmig de molts dubtes. Més d'un centenar, segons les versions xavistes, dels més de 800 que estan empresonats. Mentrestant, els seus familiars segueixen de guàrdia davant de les presons més fosques i sinistres del país sud-americà, on s'han denunciat tortures i vexacions.
Me alegra mucho que se materialicen las excarcelaciones así hasta el momento no haya sido la de mi hermano. Creo que cada vez que sale uno es un rey menos para el régimen.
¿Dónde están los verdaderos presos políticos? Aquí no han soltado a nadie. Eso es mentira. quieren, tienen una mentira y una mentira en las redes sociales, aquí está la pura realidad.
En paral·lel i buscant un acostament entre Trump i Gustavo Petro, el president colombià ha viatjat en missió especial al seu ministre de Defensa fins als Estats Units per tancar ferides entre tots dos i mirar d'explorar camins d'entesa.
Gràcies, Joan. Això a Venezuela, també a Colòmbia, però mentrestant també ens fixem en l'Iran. Al sud de Teheran, a la capital del país, dins una nau, desenes de persones es mouen, els esteu sentint de fons, entre multitud de cadàvers coberts amb bosses de plàstic negres. Miren d'identificar-los, aquests cadàvers, tot plegat enmig de la repressió de les protestes que van començar ara fa dues setmanes al país persa. Són centenars els nombres de morts, segons les ONG de defensa dels drets humans. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit. Segons l'organització Iran Human Rights, fins ara han perdut la vida 648 persones en aquestes protestes, una xifra que el grup Hrana rebaixa 572. En qualsevol cas, el preu per als que s'atreveixen a alçar la veu contra el règim és molt alt. Centenars de morts, com veieu. A més d'aquests més de mig miler de morts, hi ha més de 10.000 detinguts des del 28 de desembre, que és quan van començar aquesta onada de protestes, la més gran en els últims 3 anys a l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers d'aquell país, Abbas Araghchi, diu que la situació està sota control a tot el país. Alhora acusa els Estats Units de promoure la violència en les manifestacions opositores. Diuen que, de fet, ja estan al darrere. El cap de la diplomàcia iraniana diu que vol evitar una escalada amb Washington, però alerta que està preparat per respondre a una intervenció militar si cal. L'Iran no busca la guerra, però està totalment preparat per a la guerra. I des de Washington, si fa no fa, el mateix. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, ha dit aquest dilluns que les autoritats iranianes mantenen una actitud més dialogant de portes endins, però que Trump pot fer qualsevol cosa.
La diplomàcia sempre és la primera opció pel president. El que sentim del règim iranià en públic és molt diferent dels missatges que ens arriben privadament. Crec que el president vol explorar aquests missatges. Dit això, el president ha demostrat que no té por d'activar la via militar si ho considera necessari.
I ho han de tenir present perquè recordem que el juny passat els Estats Units van fer un atac molt, molt poderós contra l'Iran, contra les instal·lacions nuclears de l'Iran, justament per evitar que desenvolupessin una arma atòmica.
Gràcies, Ignasi.
Passen 3 minuts d'un quart d'11. Interceptada a prop de les Canàries la partida de cocaïna més gran decomissada mai a alta mar a Europa. Un vaixell mercant provinent del Brasil transportava gairebé 10 tones d'aquesta droga que s'havien de repartir diverses organitzacions dedicades al narcotràfic. Marina Sancho.
L'operació feta per la Policia Nacional, l'Armada i amb la col·laboració de diverses agències antidroga, entre elles la DEA nord-americana, ha suposat la detenció també dels 13 tripulants del vaixell. La droga anava amagada entre tones de sal, tot i que una part ja estava preparada per ser descarregada a alta mar. De fet, l'actuació policial es va precipitar després de detectar que algunes embarcacions s'acostaven al vaixell. L'embarcació amb bandera del Camerun havia sortit del Brasil i anava cap a Turquia. Els 13 tripulants estan detinguts i continuen sota custòdia policial mentre avancen les diligències del cas.
Un cas que, evidentment, crida l'atenció i per això en volem parlar més profundament amb una persona que tot això ho domina molt bé, que ho controla, que en sap. És el Nacho Carretero, periodista i escriptor, autor de Fariña. Nacho Carretero, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
D'entrada, la Policia Nacional ha descrit aquest vaixell com un vaixell zombi. Què volen dir amb aquesta expressió?
Bueno, se suele referir, pues es un buque, una embarcación zombie, pues esas embarcaciones que son legales, que transportan mercancía, que tienen sus rutas, pero que en un momento dado, pues una organización o varias organizaciones de narcotraficantes emplean, preñan con droga, con cocaína normalmente, con contenedores, y se insertan en la ruta comercial normal y legal para mover la mercancía. La única diferencia es que en un momento de ese circuito, por ejemplo, el carguero este, aunque no estoy demasiado informado por lo que he leído, tenía destino su mercancía legal, Turquía, pero en unas coordenadas determinadas del Atlántico, pues se acercan otras embarcaciones y descargan la mercancía para aproximarla a tierra, normalmente a algún punto de la costa española, y allí las organizaciones compradoras pues se quedan la mercancía y la distribuyen por toda Europa.
Avui veiem unes imatges d'agents traient amb pales la sal que hi havia a damunt en aquest carregament, i a sota 10 tones de cocaïna. No sé si t'ha cridat l'atenció aquest sistema de transport, o tu ja estàs acostumat a sentir notícies d'aquesta mena.
Llama la atención la cantidad. 10 toneladas supone una marca inédita, es un cargamento brutal que hace pensar, y esto de nuevo está en el campo de la hipótesis, pero hace pensar que estaban involucradas diversas organizaciones, es inasumible para una sola organización, y que tenía como destino la distribución a muy gran escala, es decir, estamos hablando de una distribución probablemente por toda Europa, y por tanto cada zona, cada región de Europa, pues está bajo el control de una organización distinta. Es decir, esto sí que llama la atención, es una operación de una envergadura brutal, y eso también nos da una pista que es una operación que ha llevado conjuntamente a cabo diversos cuerpos y fuerzas de seguridad, entre ellos la DEA, probablemente la inteligencia americana, norteamericana, es la que detectó la partida. Lo que no llama la atención, al menos para los que tenemos más o menos un seguimiento de los modus operandi, es precisamente esto, un carguero que parte de un puerto latinoamericano, este es de Brasil, probablemente de Santos, que es un puerto muy populoso en Brasil, que el buque pues inserta la mercancía, como explicábamos antes, y es descargada en algunas coordenadas de alta mar para luego ser acercada a tierra. Esto es, digamos, habitual, por desgracia, cada vez más habitual. Estamos hablando de que la mayoría de los principales puertos de Europa están completamente agujereados, y la cantidad de cocaína que entra a través de cargueros y de contenedores es no es que sea muy grande, es que es cada vez mayor. Cada año que pasa entra más y más cocaína en Europa, en un problema que no deja de crecer y que Europa está quedándose un poco sin herramientas y sin defensa ante lo que podríamos calificar como avalancha.
Perquè, és clar, el que crida l'atenció, tu deies ara, és la quantitat en aquest cas. Suposo que perquè en algun port, sigui d'on sigui, es carreguin 10 tonelades, 10 tones de cocaïna, vol dir que aquí algú ja està fent la vista molt grossa, que algú deixa passar les coses, no?
Es que si no hay una colaboración con las autoridades, si no hay una colaboración con los trabajadores de un puerto o con las infraestructuras, no hay posibilidad de meter mercancía en Europa. Toda la mercancía que entra por vía marítima en Europa tiene que ser registrada, tiene que pasar unos permisos, tiene que ser autorizado por las aduanas correspondientes y, en algunos casos, pasar controles, pues ya sea un escáner, ya sea una revisión ocular, etcétera. Entonces, necesitas de la colaboración de los trabajadores del puerto o de las fuerzas de seguridad. Digamos que el principal objetivo de las organizaciones de narcotráfico de Europa, pues ya hablemos de la Mocromafia en el norte de Europa, de las organizaciones británicas e irlandesas en las islas, de las italianas en el sur, de los clanes balcánicos, etcétera, pues todas estas organizaciones tienen como principal objetivo, lejos de las escenas peliculeras de disparos y amenazas, sus objetivos son controles empresariales, es decir, controlar los puertos del norte de Europa, Hamburgo, Amberes, Rotterdam sobre todo, en España Algeciras, Valencia, Barcelona y los puertos principales del Mediterráneo. Quien controla esos puertos controla la entrada de estas mercancías y, por tanto, establece la cadena de, vamos a decir, narcotráfico desde el origen en los países latinoamericanos hasta su llegada a las capitales europeas. Como es tan brutal esta cadena, es tan compleja, es tan grande, pues lo que decíamos al principio, se implican diversas organizaciones, que es probablemente lo que ha pasado en este caso, y hacen una especie pues de coworking, vamos a llamarle así, para conseguir que la cocaína salga desde la selva latinoamericana hasta el consumo en las casas o bares o despachos de Europa.
Tu, al teu llibre Farinha, i també en altres treballs, has explicat de múltiples formes com la droga es transporta per mar. No sé si s'està sofisticant cada vegada més tot això.
Sí, s'està sofisticant en la medida que la tecnología aumenta, y esto es una demanda constante y reiterativa de las fuerzas de seguridad en España. Tanto Policía Nacional como Guardia Civil, como los Mossos de Escuadra o aduanas, llevan tiempo reclamando a sus correspondientes administraciones que necesitan más personal, mejores dotaciones y, sobre todo, más tecnología. Es una queja común, más que una queja, es una demanda legítima, muy habitual escuchar a los investigadores decir que los narcotraficantes van un paso por delante. Y sobre todo se refieren a tecnología, comunicaciones encriptadas, ir un paso por delante en saber qué lugares y qué personas están siendo vigiladas, tener infiltrados en todos los cuerpos de seguridad, y así es muy difícil. Entonces, cada vez es una sofisticación mayor que, en el caso de España, pues necesita mucha más inversión, mucha más atención, si queremos combatir lo que se está convirtiendo en una cosa incontrolable.
Clar, perquè cada vegada que en parlem, com per exemple avui, és perquè s'ha acabat trobant la droga. La pregunta és en quin percentatge passa això, no? En quins casos sí que la policia l'acaba trobant i en quins no? No sé si hi ha alguna mena d'estimació o de càlcul si la majoria dels que ho intenten els acaben en xampany o al contrari, la majoria dels que ho intenten acaben tenint èxit amb el que es proposen.
Esa es la gran pregunta y no hay una respuesta porque evidentemente no sabemos la droga que entra, la mercancía que exitosamente logra llegar, sino que lo que conocemos y lo que se hace público es la que es interceptada. Lo que invita a pensar un negocio que no deja de crecer, que cada vez atrae a más gente, a más organizaciones, es que es un negocio exitoso. Por tanto, lo que, y esto es una opinión personal, lo que me lleva a pensar es que la droga interceptada y los narcos detenidos son minoría. En comparación al total del mercado que se mueve en todo el mundo. Y además, una vez interceptada y una vez detenidos, tenemos que tener en cuenta que, al menos en el caso de España, hay una justicia que está desbordada, que está colapsada, que no puede hacer frente a tantas macrooperaciones porque no da más de sí. Ya no es una cuestión de crimen organizado de narcotráfico, es que todos sabemos que los juzgados están colapsados. Cuando un juzgado provincial o de un pueblo de Andalucía o de Galicia le llega una macrooperación de droga, pues la fiscalía y el juez de instrucción además están con 25 casos de demandas civiles, 4 divorcios, 2... Entonces, claro, esto es un colapso que la criminalidad organizada conoce y muchos abogados especializados en esto saben aprovechar para buscar las grietas del sistema por la que se están escapando muchos narcotraficantes procesados.
Un repte majúscul. Moltíssimes gràcies, Nacho Carretero, per atendre'ns en directe aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Sí, ara farem una pausa per la publicitat. 2 minuts i mig i seran 2:15 de la nit i a la tornada us expliquem què és Rodalies de Catalunya. És aquesta empresa que l'any vinent ja gestionarà els trens que passin per la xarxa ferroviària catalana.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Al cor del Raval hi ha tot el cinema del món a la Filmoteca de Catalunya. Clàssics i contemporanis, cinema d'animació, temes candents com el dret a l'habitatge, els feminismes o la cultura queer, exposicions, la Filmoxica. Regala cinema, regala Filmoteca. Entrades des de 2 euros. Tot un any de cinema des de 60 euros. Filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Saps totes aquestes figures del folclore que tant t'agraden? Els simiots, la pesanta, l'home dels nassos... I que portes tants anys estudiant?
Sí,
existeixen.
És una broma?
Les criatures viuen entre nosaltres, però la gent no ho sap. I la nostra feina és que segueixi sense saber-ho.
I si l'imaginari popular no fos imaginari? Departament Amades. Demà a la nit estrena la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Josep, no t'havia vist mai balles durant la sintonia de la tarda.
Com m'has vist?
Perquè et veig.
Ah, que ten...
Tens aquí... Què és això groc que tens aquí al costat? Que és una espongeta d'aquestes de micròfon?
No, algú ha fet una cosa molt estranya amb l'espongeta i el meu micròfon...
Ah, l'ha girat del revés, no?
Sí, però és que sembla... No et dic el que sembla.
Home, sí, va,
Sembla un preservatiu.
Sí, mínim. Ara t'has posat nerviós,
Però és que ara no sé per quina càmera em veus.
No, aquí no. Cap a la teva... aquí, ara.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
L'empresa mixta Rodalies de Catalunya ja és una realitat. Els governs català i espanyol han formalitzat la creació de l'empresa que gestionarà la xarxa ferroviària de Catalunya en presència del president de la Generalitat i també del ministre de Transports. Per Salvador Illa, la nova empresa és un èxit de la col·laboració institucional.
El nostre mètode és i serà de la col·laboració, perquè Rodalies es resol amb col·laboració entre administracions, no pas amb confrontacions.
Òscar Puente ha advertit que la millora del servei no es notarà d'un dia per l'altre i que no dependrà només d'una gestió més propera.
Lo que realmente mejorará de manera significativa será culminar las inversiones previstas y obtener unos nuevos trenes que nos ofrezcan una mayor fiabilidad.
No es notarà el canvi d'un dia per l'altre, diu el ministre, perquè, de fet, que s'hagi constituït avui la nova empresa no significa que comenci a operar immediatament el servei. Rafael de Ribot, bona nit.
Ni de bon tros, bona nit.
És així, oi? Aviam, quins són els principals reptes d'aquesta nova empresa?
Doncs mira, el primer que haurà d'aconseguir són els permisos, per entendre'ns. Llicència ferroviària, certificat de seguretat. Aquest és un certificat que l'ha de validar l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i es considera, diuen, que és un tràmit especialment complex i lent i que trigarà, en el millor dels casos, un any.
I mentrestant?
Doncs mira, Renfe té aquest any, tot aquest any, per enllestir l'inventari del personal i el material que li haurà d'entregar la nova empresa i, per tant, doncs, han de fer aquests números. I mentrestant, aquesta nova empresa redactarà el seu pla estratègic i també el pla de negoci.
Perquè quin és el pressupost d'aquesta nova empresa Rodalies de Catalunya?
Podríem dir que és modest, en tot cas adequat a aquestes competències que té fins ara, perquè no té estructura ni personal. Estem parlant de 2 milions d'euros.
Quan parlem d'empresa mixta, què vol dir, Rafael? Totes dues hi seran presents amb el mateix pes, les administracions?
No. A veure, el 50,1% de la nova empresa és de Renfe Viajeros i el 49,9% del govern. Això sí, els estatuts fixen que per a qüestions importants no n'hi ha prou amb una majoria i que cal que els dos socis es posin d'acord dins del Consell d'Administració.
I qui formarà part d'aquest Consell?
Doncs mira, el president de la consellera d'Infraestructura, Sílvia Paneque, de fet, el conseller d'Infraestructures de cada moment. Ara li tocarà a Sílvia Paneque. Per part de la Generalitat s'ha designat també el comissionat d'infraestructures, Pere Macias, l'economista experta en el sector ferroviari, Teresa Torres, i Marc Sangles, l'exsecretari d'infraestructures del govern de Pere Aragonès. I aquest, per tant, és un nomenament amb un evident significat polític. També formarà part el conseller delegat, que serà el fins ara responsable de Metro de Barcelona, Òscar Playà. Renfe ja ha situat la seva directora general econòmica i financera, els directors generals de Renfe Viajeros i Renfe Ingeniería y Mantenimiento, i ha cedit un dels seients que li corresponen a la secretària general del sector ferroviari de l'UGT, Raquel González. Recordem que durant la negociació del traspàs, els sindicats van exigir i van aconseguir la subrogació de la plantilla i també de les condicions laborals per part de la nova empresa.
Molt bé. Quan es començarà a notar el canvi en la gestió?
Sí, això és el que es pregunten molts usuaris.
Sí, esclar.
També ho hem traslladat als experts. El director del Centre d'Innovació del Transport i professor d'Enginyeria Civil de l'UPC, Sergi Saurí, ha coincidit amb el ministre Puente que l'any que ve ja hi haurà alguna millora que podrem notar al servei.
Jo crec que ara mateix el que és més prioritari doncs, seria tot el tema de les obres i actuacions. Jo crec, i si continua el ritme segons s'ha comentat que seguirà i el que està previst, estaríem parlant que a principis de l'any que ja es començarien a veure algunes coses rellevants, no? Hem de pensar en aquest sentit, doncs, el desenvolupament de l'R3, o l'arribada aquest any dels nous trens.
Nous trens, nous convois que permetran augmentar un 36% les places disponibles a Rodalies i un 17% a regionals. El primer gran repte serà concretar el traspàs de la línia del Maresme, l'ens públic i Fercat, tot i que es preveu que la continuï gestionant Adif per una encomana de gestió de la Generalitat. Però estem parlant de l'any que ve.
Doncs tu aniràs venint aquí fins l'any que ve, que ens ho acabaràs explicant també, però també volem sentir la veu dels usuaris que mostren un cert escepticisme sobre aquesta millora del servei pels dèficits acumulats, però esperen que una gestió més pròxima es noti també d'alguna manera. És el que han expressat els representants de diferents plataformes. Sentim Ana Gómez, portaveu de Dignitat per les Vies, i Carles García Ureta, vicepresident de l'Associació per a la Plataforma del Transport Públic.
A la llarga sí que creiem que pot ser una millora, perquè tot i que ja es torni a prop de casa, doncs millor. Ara, el que es traspassa és una xarxa completament en caos.
Bé, aquest és el que nosaltres esperem, doncs que no sigui posar una peça més que ho compliqui més tot, sinó que sigui un motor, doncs poder-ho gestionar d'una manera molt més pràctica.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El president espanyol, la Generalitat i Esquerra Republicana pressionen Junts i el PP perquè no facin descarrilar el nou sistema de finançament autonòmic. Conscient que venen setmanes complicades, Pedro Sánchez els reclama que aparquin els interessos partidistes i els insta a avalar el model que aportarà 21.000 milions extres a l'any a les comunitats.
Que dejen de un lado toda la disputa ideológica y partidista y piensen en sus ciudadanos. Y espero que podamos sacar este sistema nuevo de financiación autonómica en este año.
I des de Catalunya, Txell Vallespí, bona nit.
Bona nit.
El govern i Esquerra que fan front comú amb un pla per convèncer Junts.
Exactament, admeten que no serà fàcil, però sí que confien que al final tindran la complicitat dels de Puigdemont, que no volen sentir a parlar de res més que no sigui concert econòmic. Per llima diferències, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reclamat una reunió a Carles Puigdemont a Waterloo tan aviat com sigui possible, però el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, recela d'aquesta petició.
Que hauria d'haver estat és abans de la seva reunió i de la seva foto a la Moncloa, i que el que sí que hi ha per part nostra és, i segueix vent-hi, doncs, aquesta petició per fer un front comú a Madrid i reclamar a màxims el que és nostre.
Jo intentaré convèncer-los de que és un error descomunal. Ara, si algú vol votar en contra, doncs nosaltres respectarem la decisió. Òbviament no la compartirem.
Dijous, Junqueras també intentarà convèncer el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que abans de conèixer la lletra petita d'aquest model pactat, el titllava ja d'insuficient. I també ho intentarà, de moment sense data, la consellera d'Economia, Alicia Romero, que avui ha acusat la patronal de girar l'esquerra que en els empresaris.
Ells sabran a què respon això, però en tot cas, jo si fos una empresa de Foment demanaria explicacions, òbviament.
Un altre escull és el Partit Popular, que manté l'ofensiva, Txell, contra aquesta reforma del model de finançament autonòmic.
Des de Barcelona, avui el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pujat al to i ha acusat directament el president espanyol de claudicar els interessos dels republicans per governar més temps la Moncloa.
Es inaceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado al señor Junqueras como el ministro de Hacienda del gobierno de España. Es inaceptable que el señor Junqueras diga qué hay que hacer con la financiación del conjunto de los españoles.
Feijóo defensa un model de finançament que premiï les autonomies i també els ajuntaments que centrin les seves polítiques en l'habitatge.
Gràcies, Txell.
Bona nit.
Doncs la resposta del govern espanyol a la crisi de l'habitatge torna a tensar la relació dels socis de coalició. Sumar s'oposa frontalment a la proposta que ha fet avui Pedro Sánchez de bonificar el 100% de l'IRPF als propietaris que, en renovar el contracte, no apugin el preu del lloguer. Anem cap a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Hola, bona nit.
Com justifica el president del govern espanyol aquesta mesura?
Entre la negativa dels governs autonòmics del PP d'aplicar la llei d'habitatge i les mesures més intervencionistes de sumar, Sánchez tira pel que creu que és el camí del mig, incentiva els propietaris amb rebaixes d'impostos. A canvi, que no apugen el lloguer, ofereix bonificacions de l'IRPF que serien del 100% en el cas que decidisquen abaixar la renda un 5%. El president espanyol defensa que aquesta mesura beneficia a tothom, llogaters i propietaris, i estén la mà als seus socis per aprovar-la quan arriba al Congrés.
Estoy convencido de que los grupos parlamentarios aprobarán una medida que creo que es buena para la gente y, sobre todo, que no enfrenta a propietarios y a inquilinos, sino que precisamente lo que hace es unirlos en pos de un bien común que es la estabilidad i la prosperitat i la certidumbre.
Però Yolanda Díaz ha deixat clar a les xarxes socials que regalar diners als rendistes es tracta, diu, d'un greu error i avança que no hi donarà suport si Sánchez no rectifica.
I quina és la proposta que fa Sumar?
Doncs ja fa mesos que defensen la necessitat d'una pròrroga automàtica dels milers de lloguers, uns 600.000, diuen, que es van firmar a la baixa durant la pandèmia i que ara s'han de renovar. Una solució a la qual el ministre Pablo Bustinduy ha dit que no hi pensen renunciar.
No pierde nadie con esa fórmula, ya se ha hecho en el pasado. Y no es necesario, en la situación que están viviendo las familias en España, que se dediquen recursos públicos a premiar a aquellos caseros que opten por... no incrementar todavía más los precios de los alquileres.
Podem, Esquerra o Bildu també han rebutjat la proposta de Sánchez i la consideren una presa de pèl o un regal als rendistes. El seu suport, també el de Junts, serà necessari si Sánchez vol tirar endavant el paquet de mesures que ha anunciat avui. Un decret que, segons ha dit, inclou limitacions al lloguer de temporada i d'habitacions en línia amb una llei que ja s'està tramitant al Congrés.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Vint minuts i seran les 11 de la nit. Atenció, conductors, perquè si teniu un accident o el vostre cotxe s'espatlla a la carretera i no poseu en marxa la balisa obligatòria, els Mossos us poden multar. Ho aclarim perquè, tot i que en principi s'havia especulat amb un cert període d'adaptació a aquest nou sistema de senyalització, recordem que és el que substitueix el triangle, el director de la DGT no ha deixat lloc al dubte avui, Oriol Pujador.
Sí, ho ha fet en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Pere Navarro recorda que les sancions són de 80 euros per incompliment.
Sempre que hi ha una novetat, hi ha un període de flexibilitat per part de la policia. El que sí que és cert és que si pares a la carretera per una avaria o per qualsevol incidència, la llei diu que és obligatori col·locar la UV16. I en aquest cas sí que, si tu pares, t'atures i no col·loques la UV16, llavors pots ser denunciat. Ara bé, també els diré que la multa és de 80 euros.
Pere Navarro ha tret importància el fet que, segons han denunciat alguns conductors a les xarxes socials, grues pirates van anar allà on hi ha un cotxe avariat i amb la balisa activada. I és que, segons ha admès, el mapa de balises que estan actives es pot consultar arreu al lloc de la DGT. Tot i això, assegura que són casos puntuals i que no es pot generalitzar. Aconsella més als conductors verificar si la grua que arriba per assistir-los és realment la de la seva assegurança i no pas una de pirata.
Tres minuts i tres quarts d'onze. L'exconsellera Salomé Prades va entendre que des de la presidència de la Generalitat Valenciana la volien convèncer per no decretar cap confinament de la població. Així ho ha explicat en els missatges de WhatsApp a la mà dreta de Carlos Mazón, que davant la jutge ha negat que li traslladés aquesta indicació. Anem cap a València amb l'Alba Barbosa. Alba, és el que ens surt de l'acarament avui davant la jutge que investiga la gestió de les inundacions.
Sí, aquest cara a cara de Salomé Prades i José Manuel Cuenca ha servit perquè l'excap de gabinet de Mazón expliqués els missatges de WhatsApp on demanava a Prades que descartés el confinament. Segurament recordareu aquell de confinar res, per favor. Doncs l'exconsellera ha reconegut que es va sentir persuadida des de presidència perquè no adoptés aquesta mesura. Prades ha confirmat a la jutge que l'expresident valencià no li va agafar les trucades quan ella el volia informar del que es debatia al CECOPI i que llavors va ser quan es va posar en contacte amb Cuenca perquè entenia que era una extensió, així l'ha definit, de Mazón. Prades ha negat, però, que Mazón endarrerís cap decisió.
No espera el senyor Mazón, no espera indicaciones suyas.
L'exconsellera ha intentat atendre els mitjans quan ha sortit dels jutjats escridassada pels familiars de les víctimes de la Dana.
Doncs ha estat un acarament entre ella, Prades i José Manuel Cuenca, que ha durat unes dues hores i que la jutge també volia que servís per aclarir si Cuenca va donar ordres de no molestar Mazón.
Així, literalment, no li va demanar a Prades, però segons han explicat a la jutge, sí que li va transmetre que Carlos Mazón tenia actes i que es comuniqués amb ell. L'Associació de Víctimes Mortals de la Dana considera que Cuenca va ser una corretja de transmissió de Mazón i volen insistir a poder recuperar la conversa de WhatsApp que va mantenir amb Mazón, uns missatges que Cuenca va assegurar haver perdut perquè va canviar de telèfon. Rosa Álvarez, presidenta de l'entitat.
El nostre advocat ha dit que no ha aportat gran cosa, però bueno, ells van ara incidir en el tema del telèfon, dels dos telèfonos, ja no uno, sinó dos. Uno que ho ha borrat tot, que ho ha resetjetat, i l'altre que l'ha perdut. O sea, és que este home té molt mala sort en els telèfons.
Cuenca ha declarat davant la jutge que no va rebre cap ordre per part d'Amazon perquè li traslladés a l'exconsellera.
Gràcies, Alba.
Adeu, bona nit.
I cinquena sessió del judici contra l'expresident Pujol i els seus set fills. Avui l'assessor fiscal de la família, Joan Anton Sánchez Carreter, ha dit al tribunal que no sap d'on provenien els fons que la família tenia a Andorra. Ha assegurat que tenia la informació de tots els Pujol perquè va intentar regularitzar aquests diners just abans que ho publiqués un mitjà i que l'expresident fes la seva confessió. Això és al 2014. Enviada especial a San Fernando de Henares. Maria Núria Rebetlle, bona nit.
Bona nit. Sánchez Carreter, que té dues condemnes per delictes fiscals, ha justificat tenir el pendrive amb els comptes de tota la família a Andorra, comissat per la policia, perquè havia de fer les declaracions complementàries. D'on venien els diners ni ho sabia ni li calia saber-ho.
¿Por qué de esta contabilidad no se va a comprobar si los bancos cuadran o no cuadran, sino se va a comprobar si los ingresos son los que corresponden y si los gastos deducibles son los que corresponden?
Ha dit que els Pujol eren clients del despatx, no pas seus. També ha testificat amb un so inaudible Jordi Puig, germà de l'exconseller d'Interior i exsoci del fill gran dels Pujol. Ha admès que feia negocis amb Jordi Pujol Ferrusola sense contractes. Sentim el fiscal Fernando Bermejo.
Es que si existió contrato formal que acreditara servicios de IMISA a Ibadesa y con una cuantía elevada de 100 y pico de millones, ¿no se hace un contrato formal? No.
Un judici que va construint el guió sobre la marxa. Ara hem sabut que Victòria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, que va denunciar que el fill gran de la família Pujol portava diners en efectiu a Andorra, finalment no testificarà en la vista.
I afegim que el nou campus de salut clínic Universitat de Barcelona està agafant embranzida per ser una realitat el 2035. La Generalitat aprovarà demà el protocol per comprar els terrenys on hi ha les pistes esportives de la UB per construir-hi el complex a l'entrada de la Diagonal de Barcelona. Un complex on hi ha d'anar el nou hospital clínic, la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i diversos centres de recerca de referència. Les obres han de començar a partir del 2030 i tindran un cost de 1.700 milions d'euros. Passen ara 2:45. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, cultura.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'hauria de ficar coberta, de quan jo hi anava, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Quina diferència hi ha entre trap i swag?
Va, si no ho cal.
És que això...
És que quedem unes preguntes a vegades, tio.
Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
A veure, Xuriguera.
Ah, i el swap, i el... I el rap, a més, oi? I llavors hi ha el crack.
El trap i el swap. El swap no sé què.
És que jo tampoc t'ho sabria explicar.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Nit.
Luna, luna, tu, luna que brise.
Les notícies sota la llum de la lluna.
Que faig un all'amore enamorat.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Tu, luna, luna, tu. Luna Buxarda.
Catalunya Ràdio.
Tu, luna, luna, tu, luna cabeça.
La soprano noruega Alice Davidsen enlluerna al públic del Liceu, ho ha fet aquest vespre, en el seu debut en el paper d'Isolda. El Coliseu de la Rambla estrena avui l'òpera de Wagner, Tristany i Isolda, amb un muntatge minimalista de Bàrbara Lluch. I ha assistit en Marc Ruiz.
Poderosa, precisa, melòdica i amb una capacitat actoral enorme, Alice Davidsen ha deixat bocabadat el públic del Liceu. Es menja l'escenari i se situa en una altra galàxia respecte a la resta del repartiment, malgrat que l'acompanya la fantàstica, dolça i dúctil veu del tenor nord-americà Clyde Hille. Amb el debut d'Alice Davidsen, el paper d'Isolda, el Liceu aconsegueix ser avui el centre de l'actualitat operística d'arreu del món. Aquesta gran òpera de Wagner explica la tràgica història d'amor i de mort de dos personatges antagonistes que se senten atrets sense cap remei a causa d'un filtre amorós. Quan Tristany descobreix que no pot estimar Isolda al món dels vius, decideix deixar-se matar per poder-la estimar lliurement al món espiritual. Tècnicament cal ser un atleta per afrontar un Wagner de 4 hores i mitja, i Tristany i Isolda és un repte enorme. Després del meravellós duet de Tristany i Isolda, en què soprano i tenor han de fer notes molt llargues i controlar el suport i la respiració de forma mil·limètrica, sense marge d'error, segons el tenor Clay Healy, arriba un tercer acte que és tot el contrari, amb frases curtes i explosives. Davidsen fa que aquestes acrobàcies èpiques siguin senzilles i aconsegueix tronar per sobre de l'orquestra o ser un instrument més si Wagner ho demana. Tristany i Isolda es podrà veure al Liceu fins al 31 de gener.
Doncs a ritme de Wagner diem que els teatres de Barcelona consoliden els 3 milions d'espectadors el 2025 i assoleixen el millor any de la seva història. També han crescut el públic de les sales de proximitat, les funcions en català i l'assistència als teatres. L'espectacle més vist el 2025 ha estat Maricel.
El Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars.
El periodista i escriptor Pere Francesc Rom publica la novel·la No oblidis el teu nom, una història d'amistat entre una vella glòria de la música que amaga un passat misteriós i el seu jove veí. Ubicada en un petit poble d'Islàndia, la novel·la vol reflexionar sobre el poder curatiu de l'art. Marta Vives.
El 3 de febrer del 1973, David Bowie va fer el seu últim concert com el seu alter ego, Ziggy Stardust. Això ho anunciava als seus fans. Precisament aquestes paraules que l'autor reprodueix a la primera frase del llibre són l'impuls que van portar-lo a escriure aquesta història humana sobre redempció i segones oportunitats.
Va ser una espurna escoltar allò i dir, ostres, què passaria si planteges la història d'un músic que desapareix del món i precisament ho fa en el moment que, diríem, que ompliria 20 estadis olímpics, no? Tothom comprant entrades. Vull dir, en el moment més àlgid de la seva carrera.
I així és com Pere Francesc Rom situa un vell solitari i amargat roquer a un petit poble d'Islàndia on malda per passades desapercebut mentre intenta oblidar la seva vida com a músic i què el va portar a desaparèixer dels escenaris més enllà de l'èxit que el va superar.
I que molta gent t'escolti i emociona molta gent, però crec que també l'èxit comporta carregar un pes que si un no s'ha treballat a si mateix et pot portar conseqüències terribles.
I amb qui trenca la cuirassa autoimposada és amb el seu veí, l'Elmer, un jove que viu amb el seu pare i que vol convertir-se en artista de música urbana. Tots dos establiran una amistat que els farà trencar prejudicis sobre la música i la vida.
Els personatges d'aquesta novel·la carreguen moltes motxilles, però no em volia quedar amb aquesta motxilla, sinó que volia explicar com es pot descarregar una motxilla, com ens podem treure la culpa de sobre, no? I ara simplement és parlant, connectant amb els altres, vinculant-nos.
No oblidis, el teu nom ha estat editat per Columna. Cinc minuts, per ser més precisos, i seran les 11 de la nit. A l'hora dels esports, David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Déu-n'hi-do, avui quina crònica informativa dels esports amb un titular indiscutible, i és la destitució de Xavi Alonso després de perdre ahir la Supercopa contra el Barça.
No estamos contentos, está claro, con el resultado, pero yo creo que podemos sacar cosas positivas. Queda mucha temporada, tenemos que darle la vuelta lo antes
posible. Alonso, ahir.
No queda
avui
temporada.
Avui no ha parlat pas, no. Ahir feia aquesta lectura positiva de la derrota. El Madrid, que va competir al Barça 2-2 al descans i va decidir la represa, aquell gol de Rafinha, per donar-li al Barça la tercera Supercopa consecutiva. Avui Xavi Alonso, contràriament al que tothom pensava o la majoria pensava, vaja, l'han destituït. En un comunicat del Club Blanc parla de destitució de mutu acord, acordada amb el tècnic, quan Xavi Alonso duia només mig any al càrrec, però vaja, han acabat decidint aquesta derrota en el primer títol de la temporada, amb resultats del Madrid aquesta temporada per sota dels del Barça, tant a la Lliga, tot i que a l'inici no va ser així, però després sí, i la mala relació també de Xavi Alonso amb algunes de les estrelles de l'equip, cas de Vinícius, ahir es va veure com Mbappé, mentre Xavi Alonso demanava que els jugadors del Madrid fessin el passadís d'honor al Barça com a campions, Mbappé va enfilar cap al túnel de vestidors i la resta de jugadors el van seguir. A Xavi Alonso el relleva un altre exjugador del Club Blanc, Álvaro Arbeloa, que era fins ara l'entrenador del filial al Castella i que debutarà ja dimecres al camp de l'Albacete a la Copa.
Molt bé. Sí, sí.
Ara en parlarem, oi? A les 11, Manel?
A les 11 en seguirem parlant, connectarem a Madrid. L'altra cara de la moneda, Joan Laporta.
Quan convingui més al club. Hi ha pros i contres al juny, hi ha pros i contres ara fer-les el 15 de març. El moment en què veiem que se'n va millor per la dinàmica habitual del club.
Parlant de possibles eleccions, no?
Sí, als micròfons d'aquesta emissora, al matí de Catalunya Ràdio, en la porta, doncs, que desvelava això, que aquest mes de gener ja fixaran una data per a les eleccions a la presidència del club. Sobre la Supercopa, diu que és un títol molt important per la confiança de l'equip de Hansi Flick en el tram decisiu de la temporada. Demà, per cert, presentació de Cancelo, que tornarà al Barça un any i mig després de la seva marxa, aquest cop, com ha cedit, per l'Al-Hilal Saudita. I un apunt de l'Espanyol, perquè hem tingut mala notícia en forma de lesió greu del seu capità Javi Puado. Duia dos minuts jugant ahir al camp del Llevant, va demanar el canvi, i tot i que Manolo González deia que en principi no era res greu, però amb prudència ho deia, amb la boca petita, això sí, doncs avui s'ha confirmat el pitjor, té un trencament de lligament encrevat anterior del genoll dret.
Gràcies, David.
Vosaltres,
bona nit. Bona nit.
Allò llampant i la nevada forta, hi ha tot un ventall de possibilitats aquí entremig.
Ens ho aclarirà la Gemma Puig. Bona nit.
Bona nit. Bona nit. Doncs sí, mira, és una cançó de Feldup que es diu A Little Less Cold, perquè demà pues, farà menys fred. Aquesta és la setmana dels barbuts, i just comença demà amb Sant Hilari, i tots els sants fins al 22, fins la setmana que ve, que és Sant Vicenç Màrtir, i representa que és la setmana més freda de l'any, no? Normalment, però aquest any no. Aquest any crec que ja l'hem tingut, la setmana més freda de l'any, tot i que baixaran al cap de setmana, demà no, demà encara pujaran una miqueta més, que avui tindrem aquesta suavitat al migdia i al matí tampoc farà gaire fred, i repetiríem una mica la situació d'avui. Alguns núvols baixos a la costa, bandes de núvols prims, estones amb sol, i el que dèiem, més màximes demà, que poden arribar als 15 graus, les més altes cap als 16-17, i aquests 15 graus no només com avui a la costa i al prelitoral, sinó també en alguns punts fins i tot del Pirineu o del Prepirineu.
O sigui, tot de barbuts, aquí.
No, jo reclamo una, una barbuda enmig de la Setmana dels Barbuts, que és Santa Agnès, el dia 21.
El dia 21, eh?
Per exemple.
Ah, home!
Veus, queda, veus? Queda notat,
mira,
eh?
La podríem afegir, eh?
Sí.
Queda notat. Hauria... Això no sé com s'ha de fer per canviar-ho. No.
Ho celebrarem. Cau entre setmana?
El dia 21, ara no, ara no, no sé.
Sí, sí, dimecres, perquè hi ha aquí tots els sants. Doncs, dimecres que ve.
Doncs mira. Entre tu i jo, Gemma, ens ho anotem, eh?
Ja ho farem.
Va, sí. Exacte.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit.